Mireu el segon exercici. A continuació, escoltareu dues vegades uns fragments d'una entrevista de ràdio. En acabar, disposareu d'un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Abans d'escoltar l'audició, teniu un minut i mig per a llegir les preguntes. Primera audició del segon exercici. Exemple.
Obrim el nostre espai de llibres i literatura. Així comença Llegim.
Avui el protagonista no és un llibre en si. Són molts llibres. És molta la literatura que podem parlar avui, no? De la que podem parlar, perquè avui parlem sobre un sector de la literatura, en este cas, no? Del sector dels llibres, que és diferent. És el que no es veu, però sense el que no podríem moltes voltes llegir en el nostre idioma. Avui parlem, encara que parega molt existencial, però realment és així. Traducció, persones de la traducció ens acompanyen avui. Que és Guillem Calaforra, que és tècnic lingüístic, està en el Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Guillem, com estàs?
Fragment 1.
He traduït des del castellà, també, castellà, alemany, anglès, francès, polonès, italià, sí. Uh-huh. Traduir un text, especialment quan es tracta d'un text literari, en realitat és una espècie de relació molt íntima que mantens durant un cert temps amb el text i que t'obliga a mesurar les teues forces, en certa manera, contra el text mateix, moltes vegades també contra el rellotge, i que al final dona com a resultat un text alternatiu que se suposa que ha de funcionar en la llengua a què el traduïxes, ha de funcionar de la mateixa manera que en la llengua d'origen. I en molt poques paraules traduir un text seria això.
Fragment 2.
Si no saps la llengua d'origen i tampoc tens el text d'origen, evidentment tens molt poques opcions per a saber si està ben traduït. La primera qüestió fonamental és la teua habilitat com a lector en la llengua a la que s'ha traduït el text. Si tu tens una bona experiència profunda i àmplia com a lector, sabràs de seguida si el text, com diem de vegades els traductors, respira bé o no respira bé en l'idioma de resultat, no? En l'idioma a què s'ha traduït.
Fragment 3.
Després hi ha altres indicis de tipus formal, però bàsicament tu la primera prova que tens sobre la qualitat de la traducció és com funciona en la llengua en què estàs llegint el text. Si en la llengua en què estàs llegint el text funciona, és possible que sigui una bona traducció. Una cosa diferent, i això ens portaria a altres tipus de consideracions, és si la traducció és més o menys fidel. I això és un tema també molt complicat. Però diguem que el traductor, al llarg de tot el procés de traducció, es veu sotmès a dues pressions simultànies. Una que és la fidelitat al text i l'altra que és el bon funcionament del text resultant en la llengua a què està traduït. I aquestes dues pressions són el que dona com a resultat el text traduït.
Fragment 4.
No, nosaltres el que els traductors, especialment els traductors que viuen professionalment de la professió, el que se solen comparar molt sovint és amb una espècie de fantasma. Una espècie de fantasma per la raó següent. És un tòpic entre traductors, pot ser ara una mica en decadència perquè s'està burocratitzant bastant la professió, però sí que era o és un tòpic dir que el traductor, quan és bo i quan fa una bona traducció, tu no el notes. Mentre que el traductor realment tu el perceps i perceps que existeix, perceps que està allà en el text, quan la traducció no funciona. No? Aleshores, si el traductor és bo, paradoxalment desapareix de l'horitzó d'expectatives del lector, s'esfuma i queda com una espècie d'ens, no sé, abstracte, no? Mentre que si el text no funciona, aleshores sí que el veus allà i dius vaja, preferiria que no l'haguera traduït aquesta persona, no? No tant amb un intèrpret, la comparació no és tant amb un intèrpret com amb una espècie d'entitat paradoxal, no? Que és millor si no se la nota, és quan millores, no?
Fragment 5.
Efectivament, el ram dels traductors patim molt la situació econòmica, la conjuntura econòmica actual a escala internacional. Tot i que sempre ha estat una professió realment molt fràgil, perquè al cap i a la fi el traductor, des que el món és món, quan ha intentat professionalitzar-se s'ha passat la vida, la major part de la seva vida, barallant-se amb els editors per obtindre una miqueta més de pressupost i no ser tan invisible, no? Sí que és veritat que amb el que està passant des de l'any 2008 aproximadament hi ha hagut molta una aturada molt forta en els encàrrecs als traductors. Però editorials que abans apostaven molt fortament per les traduccions, ara no poden fer-ho perquè els seus pressupostos són molt més limitats que abans, no? Que passa és que això es compensa amb una sorprenent floració d'editorials petites que estan arriscant de manera molt valenta per traduccions i que estan eixint endavant precisament amb el que les grans editorials han abandonat. I solen ser editorials que aposten per la qualitat, per una qualitat molt alta, i que, sobretot, això és important, no viuen exclusivament de vendre llibres. No? Però en les grans editorials el món dels encàrrecs de les traduccions està realment passant una època molt dura, molt dura.
Fragment 6.
Vaig gaudir amb plaer i amb dolor perquè és un autor molt, molt desagraït, traduint Max Weber, però certament de totes les traduccions que he fet en la meva vida, n'he fet unes quantes, i la que realment més més conté de mi és La ment captiva de Czesław Miłosz, que vaig publicar l'any 2004 en la Universitat de València, en Publicacions de la Universitat de València, i per la qual sento una estima i un amor molt especials, perquè realment allà va formar part d'una història personal molt complicada i molt, molt important per a mi. I crec que el resultat és estar per damunt de moltes altres coses que he hagut de fer en aquesta vida, un poc per obligació, no?
Escolteu novament.